levantarte.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, ben trobats, benvinguts a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui amb un munt de temes per explicar-te a tu que estàs escoltant aquest programa fins a les dues. Ja saps que a partir de la una ens convertim en migdia COPE, Catalunya i Andorra. Però abans, durant aquesta primera hora de programa parlarem de coses força importants. El repunt de contagis de la Covid-19 ja fa dies que es nota a les farmàcies i s'ha traduït en un augment de la demanda de tests d'antígens. Els farmacèutics constaten que des de fa dos mesos la venda s'ha disparat entre les persones menors de 60 anys perquè ara no se'ls hi fa la prova diagnòstica als centres de primària. Avui parlarem amb la Núria Bosch, que és farmacèutica comunitària i vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. I avui tenim una bona notícia. Faltava veure només la lletra petita del decret llei que rebaixa els preus dels bitllets del transport públic i aquest diumenge el BOE va aclarir alguns detalls. El descompte del 50%, atenció, s'aplicarà a tots els bitllets de transport públic estatals, com Rodalia Renfe, de més de dos viatges. És a dir, en queden fora els bitllets senzills i també els d'anada i tornada. El descompte serà de fins al 50% en els bitllets de TMB, tal i com en va assegurar la Generalitat de Catalunya. Avui ens farem unes preguntes. Com quedaran aquests preus dels bitllets de metro i Renfe a partir del setembre del 2022? En parlarem amb la Mercedes Vidal, que és la portaveu de la promoció del transport públic. Li farem aquestes i d'altres preguntes. Però abans d'entrar en matèria, recordar que sempre fem un resum del que està passant fins ara en aquest dimarts 28 de juny, i per això tenim amb nosaltres a la companya Yolanda Canales dels serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
I per una altra banda tenim el company José Luis Gil d'Esports, perquè també avui ens donarà l'última hora de tot el que passa. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda.
Doncs comencem amb la Yolanda Canales i comencem parlant del tema principal d'aquests dies, Yolanda, que és el temps.
Doncs el temps. Avui serà una jornada una mica més tranquil·la, ho està sent, de fet. La temperatura pujarà en general, tret del nord-est, o serà semblant, o fins i tot pot ser una mica més baixa, i es nota que les temperatures són suaus, com això demostren els 26 graus que tenim a Barcelona i a Tarragona, els 21 de Lleida, els 28 de Girona i també 21 graus que hi ha a Andorra la Vella.
Es nota, es nota. I el transport públic i el trànsit, tenim alguna incidència, Yolanda?
Doncs els transports públics funcionen amb normalitat, no hi ha incidències destacables. Això no vol dir que no hi hagi algun endarreriment puntual d'aquests de 10 minuts que no comptabilitzen per Renfe. I a les carreteres, doncs, encara continua un carril tallat a la 2 a Pallejà en direcció a Barcelona perquè s'està retirant un camió avariat i hi ha intensitat en aquest punt. També hi ha un carril tallat a l'AP7 a Granada del Penedès en sentit nord per un accident que deixa 3 quilòmetres de retencions. I a la C66 a Sant Julià de Ramis en direcció a Celrà hi ha un altre carril tallat, en aquest cas per un vehicle avariat, que provoca circulació intensa.
I la informació d'aquest dimarts 28 de juny, per on para, Yolanda?
Mira, parlaves abans del test d'antígens, parlava de l'increment de la Covid. Doncs tenim xifres que ha publicat la nova web del Departament de Salut, que ha declarat 245 ingressats més per Covid, el que suposa un total de 1.762 hospitalitzats, una xifra que no es veia des del febrer. Aquestes són dades referents al període entre el 20 i el 26 de juny, publicades, com dèiem, a la nova pàgina web que ha posat en marxa el Departament de Salut. Hi ha 6 persones més en estat crític, en total hi ha 46, i 23 morts que s'han produït en una setmana, tots majors de 60 anys. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de gairebé 28.500 més en una setmana. 11.300 són majors de 60 anys. Amb aquestes magnituds, amb aquestes xifres, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 404.
Tocarem fusta i per això després en parlarem si s'ha disparat o no aquesta demanda de test d'antígens a les farmàcies. Algun apunt més, Yolanda?
Doncs sí, parlarem d'una important notícia mèdica. Un equip de nefròlegs i cirurgians de l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic han dut a terme amb èxit el primer trasplantament fet a Espanya de dos ronyons procedents d'un mateix donant a dos pacients bessons idèntics. Els germans d'11 anys van néixer amb una malaltia, amb una poliquistosi renal, un trastorn hereditari que provoca el desenvolupament de quist dins dels ronyons, i la lenta i progressiva pèrdua de la funció renal els obligava a fer aquest trasplantament, que, com dèiem, s'ha dut a terme sense majors problemes. De fet, ara només necessiten el que és control ambulatori i ja està.
Quina meravella. Enhorabona a aquest equip mèdic que ha realitzat aquesta intervenció. Yolanda, després, a partir de la una, ens tornarem a escoltar. Qualsevol cosa, ja saps, micròfons oberts en aquest programa de Herrera Cope, Catalunya i Andorra.
Fins després.
Gràcies. Senyor Gil, 12 i 25 minuts, informació esportiva. Què diu l'agenda redacció d'Esports d'aquesta casa? Bona tarda.
L'agenda redacció, bona tarda, més ben bé dit, per a l'orella, el que passa i el que diu d'altra gent, com, per exemple, Víctor Font. Ha reaparegut Víctor Font, qui va ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona i al final, amb Toni Freixa, i al final doncs, van acabar perdent les eleccions amb Joan Laporta. Doncs ha reaparegut de manera pública Víctor Font i, entre d'altres coses, ha dit que estava convençut que amb ell Messi s'hagués quedat, que creu que Lewandowski vindrà, i sobre Dembélé, que ja li hauria dit fa molt de temps a Xavi que amb un jugador com aquest doncs no es pot tractar. La millor decisió de Laporta en aquests 16 mesos ha estat contractar a Xavi Hernández. Paraules de Víctor Font, que està recollint el Víctor Navarro, que després doncs ens ampliarà la compareixença pública del excandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, en un dia on hem de parlar i estem esperant i a veure si cau d'una vegada per totes la primera palanca financera, la primera font de finançament que passa pel traspàs del 10% dels drets de televisió del Barça als propers 25 anys, uns 200 milions d'euros que vindrien a salvar els comptes de l'exercici de la 21-22. I l'última hora sobre Dembélé, aquesta reunió ahir entre el Barça i Moussa Sissoko, no sembla que es moguin gaire les peces. Estem a 28 de juny, d'aquí dos dies Dembélé acaba contracte amb el Futbol Club Barcelona. Per acabar-ho de rodonir, Ronald Koeman va dir ahir que si fos per ell, Lewandowski no firmaria pel Futbol Club Barcelona, que això de pagar 50 milions d'euros per un jugador que ja ha sobrepassat la trentena d'anys, doncs que cal analitzar-ho. A l'Espanyol repassarem el millor del pas a nit de José Lu Mato, l'última incorporació blanquiblava pels micròfons del Partidazo, amb José Luis Corrochani, com sempre, pendents de l'actualitat doncs del Girona a primera divisió, un Girona que està remodelant la gespa de Montilivi, esperant a veure què passa amb els cedits i quines intencions té el City amb el conjunt de Montilivi. Parlem també del Andorra i del Sabadell.
Molt bé, senyor Gil, tenim les preguntes del dia o ens deixen candeletes?
Estamos trabajando en ello. Mira, esperi una mica la gent.
Vale, m'espero. Ja sé que m'encanten les preguntes, eh?
I després repassem.
Molt bé, després a partir de la una ens escoltem i, com dèiem a la Yolanda Canales, qualsevol informació, micros oberts. Gràcies, senyor Gil.
Fins després.
I d'aquí un moment parlarem d'aquest repunt, millor dit, de contagis de la Covid-19, que ja fa dies que es nota als centres sanitaris i també a les farmàcies. Però abans tenim un bon consell.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos, y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente, que va en un cartucho precargado, para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, La catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por Aprender Radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta
queda.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El repunt de contagis de la Covid-19 ja fa dies que es nota a les farmàcies i s'ha traduït en un augment de la demanda de tests d'antígens. Els farmacèutics constaten que des de fa dos mesos la venda s'ha disparat entre les persones menors de 60 anys perquè ara no se'ls fan proves diagnòstiques als centres d'atenció primària. Tot això en un moment en què les noves variants de l'Omicron, la BA4 i la BA5, ja són majoritàries a Catalunya. Avui en parlem amb la Núria Bosch, que és farmacèutica comunitària i vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyora Bosch, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Han notat certament aquest repunt de venda de tests d'antígens?
Està clar que hi ha hagut un augment de transmissió de Covid i, per tant, també la gent ja coneix com es pot testar, com fer els tests, i hi ha més gent demanant tests per comprovar si bé la simptomatologia que té és Covid o bé perquè ha estat en contacte amb alguna persona positiva amb Covid.
Uh-huh. Quin és el perfil d'aquestes persones que compren aquests testos? Podem parlar de gent entre 20 i 50 anys, com es diu?
Jo diria que és un perfil molt variat, eh? O sigui, actualment el test de Covid ja és una eina coneguda per tothom per testar i hi ha tot tipus de perfils, eh? Des de persones joves que tenen familiars amb contagi de Covid, fills, pares, veïns, gent que ha estat en contacte o persones més grans que han estat també en contacte o tenen simptomatologia. Jo crec que la majoria, gran part de la gent que ho consulta és perquè ara té simptomatologia, pues, un mal de cap, una tos, un malestar, esgotament, una febrícula, i són símptomes que els porten a fer-se el test d'antígens.
El volum de vendes, imagino que d'aquests testos encara estan lluny de les xifres del gener, no? Coincidint amb el pic de la sisena onada.
Sí, no té res a veure. O sigui, sí que és veritat que ha augmentat la demanda perquè hi ha més transmissió del virus i, per tant, hi ha més sintomatologia i persones que tenen contactes, però no té res a veure amb la demanda d'inicis d'any, en el qual la gent hi havia una demanda molt més elevada.
La importància de fer-se, senyora Bosch, el test ben fet. Ho dic perquè hi ha molta gent que li fa cosa, no?, ficar-se re al nas. Hem après a fer-ho bé perquè pot ser que estiguem contagiats i, si no t'ho fas bé, allò surt negatiu.
Sí, efectivament, fer-se bé el test és posar-se bé el bastonet, fer la frotació ben feta. El que passa que hem après, jo crec que és una tècnica d'aprenentatge que hem assolit i en gran part de les vegades es fa correctament. De totes formes, és un descarte, amb la qual moltes vegades, a vegades no dona positiu la primera vegada, però cap persones que tenen una petita sintomatologia, mal de cap, tos, cansanci, al cap de dos o tres dies es torna a repetir el test i llavors sí que surt positiu el test.
Mm-hmm.
Es recomana, com es recomanava al principi, cada dos o tres dies, pues, si ho assegures, t'assegures el resultat del test també.
Mm-hmm. Quin tipus de test és el més eficaç? O si estem parlant, no sé si el dels palets, estem parlant el de la saliva, hi ha algun més eficaç que d'altres?
Bé, els testos que estan aprovats i autoritzats són tots eficaços i tenen avalada la seva eficàcia. Però és cert que actualment el test pràcticament predominant és el del nasal, el que vam conèixer al principi, que és el bastonet i per agafar la mostra nasal. I és el més predominant actualment.
Uh-huh. El preu continua...
Però que tots els tests autoritzats i avalats amb el registre autoritzats que es dispensen a les oficines de farmàcia, tots estan autoritzats, tenen justificació.
Els preus continuen sent els que es van quedar a la rebaixa, no?
Sí, el preu és el preu marcat i no hi ha cap tipus d'intervenció ni de canvi. L'IVA es manté tal com estava, amb la qual les condicions econòmiques són exactament les mateixes que es van estipular quan es va marcar el preu fix.
Ara no es fan proves diagnòstiques als centres d'atenció primària. A les farmàcies en feu de test?
A les farmàcies estem realitzant encara els testos supervisats, és a dir, nosaltres no realitzem el test, sinó que supervisem que el pacient se'l realitzi correctament i tenim possibilitat de registrar-ho en el TERCAT, que és un sistema de registre del sistema sanitari, i apareix a La Meva Salut. Aquest sistema continua existint i continuem fent-ho des de les farmàcies per poder-ho registrar. El que és cert és que el projecte de col·laboració amb les escoles, tal com les escoles ha baixat, ha desaparegut i acaba finalment a finals d'aquest mes, estava previst que es deixés de fer el de les escoles. Però el normal, el que fem al supervisat, que una persona es compra el test i ens ho fem de supervisió i registrem en el Tercat, aquest a dia d'avui continua poguent-se fer a les oficines de farmàcia.
Ahir llegia que entre un 20 i un 25% dels testos que es fan a farmàcies surten positius.
Bueno, quan estem, en tots els casos, així es repeteix una, cada vegada que hi ha una onada de Covid o que hi ha un augment de Covid de transmissió del virus entre la societat, efectivament els tests augmenten perquè molta gent se'ls està realitzant quan té algun tipus de sintomatologia, algun contacte, i és un reflex claríssim del que hi ha circulant del virus a la societat.
Uh-huh. Què hem de fer si som positius per Covid en un test d'antígens a casa?
Bé, d'entrada, extremar les precaucions per evitar contagiar en el resta de la població, sobretot els contactes de persones que tinguem, i extremar més les precaucions. Està clar que ara no és imprescindible quedar-te a casa i aïllar-te, però sí que recomana que totes aquelles persones que tinguin sintomatologia es quedin a casa, descansin i evitin i portin mascareta FP2 i extremin la precaució per evitar contagis, evitar aquelles coses que podríem evitar. Podem anar a treballar amb les precaucions corresponents, però evitar fer actes socials en els quals posem en risc els nostres amics o companys de feina.
Uh-huh. Amb aquest repunt de contagis de la Covid-19, podem dir a l'audiència que hi ha estoc de test d'antígens a les farmàcies, que ara per ara no hi ha cap tipus de problema, que podem anar a comprar-ho perquè n'hi ha, no?
Sí, efectivament, no tenim cap problema. Jo crec que el problema nostre va ser perquè vam entrar molt tard amb el test d'antígens. Quan tots els altres països al nostre entorn ja havien normalitzat l'utilització d'antígens, nosaltres vam començar molt tard i va haver-hi molta demanda perquè ens va enganxar amb una onada. Si això ho haguéssim previst abans, com els va passar als països del nostre entorn, tampoc ells van tenir aquest problema de subministre que vam tenir nosaltres. I ara és un producte absolutament normalitzat, és una eina més de cribatge que ens pot determinar si estem positius o no, i no hi ha cap problema o cap risc, no hi ha sentiment de que pugui haver-hi problemes de subministre a dia d'avui.
Uh-huh. Sobretot, senyora Bosch, que feu una crida a la gent que no tot el que té febre o el que té mucositat vol dir que tingui la Covid.
No, efectivament, i que es facin el test, el que té aquesta sintomatologia que està molt ben explicada. No hi ha sensació d'alarma perquè la sintomatologia és lleu en la majoria dels casos. Hem de, sobretot, prevaldre la cura i tenir en compte les persones més grans. Avui ha sortit el conseller i aconsellava que les persones més grans, quan estiguin en espais interiors, utilitzin mascaretes per protegir-se. És a dir, tinguem en compte que hi ha unes persones més fràgils i més vulnerables, grans, i amb malalties que els fan més vulnerables, que els hem de preservar i els hem de protegir. Llavors, les restes de les persones, intentem no difondre el virus, quan sapiguem que tenim aquesta sintomatologia, ens cribem, i llavors, pues, amb les mesures de protecció, mascaretes, higienes, i evitant el contacte social dintre de lo possible, pues, evitem dispersar o augmentar la proliferació del virus entre la població.
Així és. Abans d'acabar, li vull preguntar el tema de les mascaretes. Ara amb la calor hi ha molta gent que diu que portar les FP2 això que és una mica angoixant. Les quirúrgiques es continuen venent sense cap problema i també protegeixen.
Sí, les dues mascaretes es continuen venent. El tema del calor, no calor, nosaltres que hem estat treballant durant 2 anys amb mascaretes de tots tipus, crec que és un tema que al final t'adaptes i t'acostumes i no té problema. És veritat que quan augmenta al moment ara en circulació del virus, també la gent té més tendència a protegir-se amb FP2 i quan tenim sensació o quan hi ha menys virus circulant per la societat, la gent utilitzem les quirúrgiques. Però jo crec que és important saber adaptar en cada moment, i això són coses que hem anat aprenent tots, perquè després de 2 anys i mig ens hem tornat tots coneixedors, i igual que sabem fer utilitzar els tests quan tenim sintomatologia per protegir-nos a nosaltres i als nostres, igual sabem fer servir mascaretes unes o altres en funció de la situació i el moment, quin és més convenient.
La gran sort que tenim dels farmacèutics, senyora Bosch, que ens han fet costat durant tota aquesta pandèmia, continuen, i no només per la pandèmia, perquè són grans consellers de moltes coses. Mira que els hi preguntem, han fet vostès de psicòlegs i continuen ser-hi, i ara amb aquesta demanda que s'ha tornat a disparar de testos d'antígens a les farmàcies. Senyora Núria Bosch, farmacèutica comunitària i vicepresidenta del Col·legi Farmacèutics de Barcelona, gràcies, i gràcies també per la tasca que realitzen. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i recordar a la població que en qualsevol dubte tothom té una farmàcia propera en la qual pot anar a consultar la sintomatologia, com fer-se un test o com actuar davant d'un resultat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. D'una, això és Herrera Cope Catalunya i Andorra. Després d'aquesta conversa amb els farmacèutics, us convido a escoltar bona música. El dia 8 de juliol hi ha una banda que es diu Abba The New Experience que faran un concert a la sala Ludegas a les 9 de la nit. Apunta, 8 de juliol, Abba The New Experience a la sala Ludegas a les 9 de la nit. Si voleu comprar les entrades, en atrapalo.com. I recorda que aquest concert, el patrocinador oficial és aquesta casa, la cadena COPE.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Parlem amb els amics de Mundo Natural, parlem amb l'Adrià González i parlem del Colacel Antiox. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Bueno, el Colacel Antiox, ¿en qué consiste? ¿Cuándo hay que aplicarlo?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento muy completo, posiblemente de los que están enfocados a luchar contra el envejecimiento, la flacidez, descolgamiento de la piel. Ojo, Cruz, el envejecimiento de las articulaciones, que se llama artrosis, envejecimiento de la masa ósea, que es osteopenia y osteoporosis, envejecimiento de las venas, que es las varices, una inflamación de la circulación de retorno, retención de líquido, porque muchas veces asociamos la inflamación el envejecimiento solamente a la piel, cuando realmente está asociado a todos los tejidos de nuestro cuerpo.
Claro.
Cuando envejecen estos tejidos, ese es el momento de apoyarnos en este suplemento tan importante que es Colacel Antiox.
Oye, ¿en qué momento envejecen los tejidos? ¿A partir de qué edad más o menos decimos, hey, a partir de ahora sería interesante empezar a testear el Colacel Antiox?
Biológicamente,
sí.
Mantente sentado, porque empezamos a envejecer a partir de los 30 años.
Caray, me acabas de hundir, lo sabes, ¿no?
Ahí se disparan unas enzimas, que son las enzimas metaloproteinasas, colagenasas y de toda la familia destructora de todo lo que es el relleno y el sostén, y es cuando empezamos a fabricar problemas a nivel de la piel, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos. Fíjate que antes casi nunca, o es muy raro, ver algún síntoma de envejecimiento de la piel, pero ya a partir de los 30 años sí que comienzan esas imperfecciones y cuestiones de envejecimiento.
Entonces aquí es donde entraría el papel de Colacel Antiox, que nos ayudaría pues a recuperarlo todo esto.
Exactamente, porque Colágeno Antioch contiene péptidos de colágenos bioactivos que se absorben en más de 95% de la dosis que estamos aportando, y además de estimular la fábrica, el relleno y el sostén de nuestro cuerpo, inhibimos esas enzimas que rompen y destruyen lo que estamos fabricando. Por eso es que Colacel es mucho más rápido, y lo que hace Colacel Antioch con un envase, otros necesitan tres. Fíjate la potencia que tiene este suplemento.
¿A partir de qué momento se empieza a notar que estás tomando Colacel Antioch?
Desde el primer envase. Y lo van a notar básicamente en estructuras que, fíjate, que casi nunca nos fijamos. En las pestañas y en las cejas se nota muchísimo. ¿Oh? Pero esto quiere decir que como son tantos tejidos demandando colágeno, pues el efecto se va a notar rápido, pero necesitamos darle un recorrido de unos 3-4 meses para llegar a todos los tejidos que están envejeciendo.
¿Y esto cómo lo aplicaríamos? ¿Una vez al día?
Muy sencillo. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta la opción de tomar un sobre a media mañana o a media tarde.
Sí.
O hay quien prefiere las cápsulas. El sabor es muy bueno, es a fruto rojo, pero hay quien prefiere las cápsulas y puede tomar una cápsulita 3 veces al día porque nos permite la tecnología garantizar la dosis que necesitamos para que nuestro cuerpo se ponga a trabajar y de una vez y por todas recuperemos esa situación que nos puede estar afectando desde el punto de vista de envejecimiento.
Pues ya lo sabéis, Colacel Antioch te va a ayudar precisamente a mantenerte, a mantener tu cuerpo bien, en todo caso, y en forma, porque sin un cuerpo bien no puedes estar en forma jamás. Lo puedes encontrar en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios, o en la parafarmacia del Corte Inglés, o puedes llamar directamente al teléfono de Mundo Natural, al 91-446-0000, 91-446-0000. 46 00 00, o en su web encontrarás toda la información. parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho dèiem a l'inici del programa. Faltava veure la lletra petita del decret llei que rebaixa els preus dels bitllets de transport públic. I aquest diumenge el BOE va aclarir alguns detalls. El descompte del 50% s'aplicarà a tots els bitllets de transport públic d'arreu d'Espanya com a Rodalies Renfe de més de 2 viatges. És a dir, en queden fora els bitllets senzills i també els d'anada i tornada. Els descomptes seran de fins al 50% en els bitllets de TMB, tal com va assegurar la Generalitat de Catalunya. Però com quedaran els preus dels bitllets de metro i Renfe a partir del setembre del 2022? En parlem amb la Mercedes Vidal, que és la portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Senyora Vidal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això és bona notícia?
Sí, de fet, o sigui, des de l'associació doncs valorem positivament qualsevol rebaixa en el preu del transport públic. Ara bé, també ho fem en reserves, perquè som bons coneixedors de la situació de manca d'inversió històrica del sistema de transport públic, i no voldríem que aquestes rebaixes d'avui siguin les excuses per les retallades de demà.
Aquesta rebaixa serà durant 4 mesos, no? De setembre al mes de desembre. És a dir, la T casual costarà menys de 6 euros i la T usual 20 euros. Això s'emmarca dins del paquet de mesures anticrisi, però aquesta anticrisi quan pot durar?
Doncs no ho sabem. O sigui, precisament les mesures conjunturals, no?, que s'estan prenent ara, doncs poden ajudar, poden ser un ajut per l'economia familiar de moltes persones que agafen el transport públic. El transport públic és transversal, l'agafen persones de totes les rendes, però especialment doncs de les classes més populars. Per tant, invertir en transport públic és invertir en igualtat social, però aquestes mesures conjunturals tindran doncs un abast limitat, i nosaltres el que voldríem doncs són inversions permanents i sobretot que s'acordi un sistema de finançament estable per part de l'Estat i per part de totes les administracions perquè no s'hagi de patir pel finançament del sistema del transport públic. I ara mateix el sistema de transport públic doncs, aproximadament de la província de Barcelona, tot el sistema integrat, té uns costos d'uns 1.700 milions d'euros. Abans de la pandèmia, el 45% d'això ho cobrien les tarifes que paguem la ciutadania cada cop que agafem el transport públic. La resta ho cobreixen les administracions. Uh-huh. Doncs, si invertir, i això és només purament perquè funcioni el transport públic, no per fer-hi millores, no per fer les inversions que es necessiten, no? Doncs per incrementar usuaris en aquest transport públic. Uh-huh. Clar, si s'inverteixen diners en rebaixar tarifes, cosa que doncs això pot suposar una ajuda per a moltes persones, no volem, no? Doncs que això vagi en detriment de les inversions que el sistema necessita, que necessita ja de forma ordinària,
sí, sí,
però que necessita encara més si realment ens creiem que el transport públic ha de ser el transport que ens ajudi a lluitar contra l'emergència climàtica i que hem de moure molta més gent en transport públic de la que es mou ara.
Mercedes, paguem car el transport públic a Catalunya?
Bueno, com deia, ara mateix tenim... les tarifes que paga la ciutadania doncs cobreixen el 45% del cost. O sigui, no arriba a la meitat. Creiem que estaria bé rebaixar aquesta contribució, no? que hi hagués, per tant, doncs, més cost cobert per part de l'administració i que aquests costos, sobretot, aquesta rebaixa es fes pels col·lectius més desfavorits, no? Hi ha moltes coses en tarifa social, sobretot a partir de les corones externes, no? O sigui, que és on realment el cost del sistema del transport públic és poc competitiu si es compara amb el transport privat, i és sobretot dels llocs on menys es parla, no? O sigui, normalment parlem del cost d'una casual o d'una usual, no?
Sí.
De zona 1, però els problemes de cost venen sobretot a les zones més externes, no? Que és on tenen, o sigui, on el transport privat doncs sí que pot fer competència en cost al transport públic, i això no hauria de ser així, no? Uh-huh. S'hauria de destinar més finançament per equilibrar aquestes qüestions.
Pel que fa als bitllets que depenen de l'ATM, com els integrats a metro, trambus i rodalies, s'ha aprovat un descompte del 30%, no?
Bueno, hem de veure com aplica aquesta rebaixa finalment l'ATM. Per nosaltres, per part de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, el que tindria més sentit és rebaixar més, no, doncs aquells títols més habituals, o sigui, rebaixar més aquelles persones que més fan servir el transport públic.
Exacte.
Precisament perquè tothom s'animi a fer-lo servir de forma regular, no? Les rebaixes a persones que el fan servir de forma esporàdica tenen poc efecte a l'hora de sumar usuaris al transport públic. Uh-huh. Però encara està per concretar com ho ha de fer l'ATM.
Hi ha molta gent que parla de que això és un anunci populista i electoralista.
Bueno, tot el que toca als preus, no, dels productes bàsics, i de fet el transport públic és un producte bàsic, no, doncs pot ser titllat d'electoralista. A nosaltres ens hauria agradat, o sigui, realment creiem que és molt més, fa molt més pel finançament del transport públic, doncs acordar un marc de finançament estable entre les diferents administracions que fer un anunci de rebaixes puntuals. Benvingudes siguin, en tot cas, no? en aquest context d'inflació desbocada, no? Però creiem que els fons de l'Estat s'haurien d'estar fent servir per controlar els preus, no? En general, de la resta de productes bàsics, perquè la gent no estigués patint tant, no? Doncs, a l'hora de fer les seves despeses, a l'hora de fer les seves despeses quotidianes, i que en el transport públic es pogués destinar més diners per fer més inversió, per sumar més usuaris al transport públic i per millorar el servei que tots hem de tenir dret a tenir.
Aquesta clar, Mercedes, que cal invertir en el que és tota la xarxa, perquè malauradament aquest mes passat hem escoltat deficiències cada 2x3, això no pot ser.
Bueno, sí, el transport públic arrossega una manca de finançament endèmic. O sigui, durant els darrers 20 anys, per exemple, hi han hagut problemes que moltes vegades no, diguem, la ciutadania no han arribat, no, a la ciutadania, perquè les coses de números doncs moltes vegades no s'hi posa massa interès, no? Però les entitats que seguim de prop aquestes qüestions estem preocupades, perquè el transport públic hauria de tenir un finançament continu, estable, sense que no ens fes patir, no? Que no depengués de circumstàncies, doncs igual que ho tenen altres pilars de l'estat del benestar, com ara la salut o l'educació, que òbviament són millorables.
Així és.
No diem que no, eh? Però el finançament del transport públic depèn massa de les eventualitats, i així no es poden programar inversions. Les inversions en el transport públic són a molt llarg termini. Són infraestructures costoses, que tenen un període de retorn molt llarg. Sense un entorn estable és molt difícil per part de les administracions invertir, no, en les millores que es necessiten en el transport públic. I llavors és molt més fàcil invertir en aquelles obres que potser no són les més necessàries, però són les que et donen més rèdits electorals, no? A manca de finançament, doncs el col·loques allà on políticament és més rendible, no? I no on, on les entitats i els propis tècnics del sistema diuen que fa falta doncs, aquest finançament per millorar el servei que rep tothom, no?
Mercedes Vidal, estem arribant a la una, portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Avui hem volgut parlar sobre aquesta notícia, aquesta rebaixa dels abonaments al transport que costarà la meitat a partir del setembre. Gràcies, com sempre, i enhorabona per la lluita que feu des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. D'aquí a re, la una. Després tornem reconvertits en Migdia Cope Catalunya i Andorra. Ara les notícies.